Eduard Soler, investigador del CIDOP a la Mediterrània i l'Orient Mitjà. Bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Aviam, Eduard, quin és l'origen de tota aquesta crisi? És a dir, estem parlant, ara sentíem fa una estona que el Congrés dels Diputats, el president del Govern d'Espanya, diu això no és una crisi migratòria. Estaries d'acord o no?
És una crisi que és molt més gran que una crisi migratòria. És un, diguem-ne, un trencament, una topada política molt forta entre dos països que es diuen no només veïns, sinó socis preferents, però que tenen una relació anòmala, no només perquè hi ha un conflicte territorial obert, és a dir, el Marroc reclama com a pròpies Ceuta i Melilla i també les possessions africanes a la costa del nord d'Àfrica, però també perquè hi ha tota la polèmica sobre el Sàhara Occidental. Aquest tema, això sí que és nou, diguem-ne, s'ha situat més al centre de l'agenda des del novembre de l'any passat, perquè, diguem-ne, el conflicte ha començat a descongelar-se i perquè Trump, amb el seu reconeixement sobre la sobirania marroquina del Sàhara, va donar aquest empoderament al Marroc, diguem-ne que el Twitter una miqueta en plan conya, tiene el guapo subido, doncs això ha fet que el Marroc es cregui en una situació per demanar a Espanya un canvi de política en relació al Sàhara. Espanya no fa aquest canvi de política i, per tant, apreta allà on més mal li pot fer, que, evidentment, és la qüestió migratòria i és l'asfíxia econòmica i social de les dues ciutats autònomes. Això és el context. El desencadenant, no?, és l'hospitalització a Logroño d'Ibrahim Gali, del líder del Front Polisario, i que, diguem-ne, Marroc ho entoma molt malament, considera que no és de rebut que en un país que es diuen socis estratègics se n'hagi d'assabentar per la premsa, i per tant, diguem-ne, és el que va dir ahir l'ambaixadora del Marroc a Espanya, va ser molt clara, hi ha accions que tenen conseqüències i cal assumir-les.
Va, una pregunta molt important, perquè crec que és la clau de volta de tot. Tu ara estaves parlant d'aquesta atenció mèdica, aquest líder del Front Polisario, quan parles a Logroño, a l'Hospital de Logroño, quan tu comentes això aquí, un element que és cabdal. Evidentment, qualsevol país ha de donar atenció mèdica a qualsevol ciutadà que ho reclami. El dubte és si el govern d'Espanya n'estava al cas d'aquesta hospitalització.
No, clar que n'estava al cas. Aquesta és una demanda que ve a través d'Algèria, no? Diguem-ne que el Polisario té la seu, per dir així, als campaments de Tinduf, i és arrel d'una demanda algeriana que Espanya accedeix a donar tractament mèdic a una persona molt malalta de coronavirus. I a més, no és el primer cas en què Espanya s'ha hospitalitzat amb aquesta lògica humanitària a altres líders del Front Polisario. Per tant, Espanya ho sabia, Espanya, diguem-ne, tutela, no?, tota aquesta operació humanitària i sanitària. El que el Marroc es queixa no només és de que Espanya ho hagi fet, sinó que no l'hagi informat. És a dir, el Marroc està dient no em podeu tractar com un soci preferent en l'àmbit migratori, de la lluita antiterrorista i no sé què, i en canvi amb els temes de Sàhara no tractar-me com si fos el soci preferent i, per tant, introduir primer les meves prioritats i no les d'altres actors, com pugui ser Algèria o el Front Polisario.
Per tant, la fotografia seria nosaltres que som un soci estratègic i preferent del govern d'Espanya, ens ho prenem com una ofensa que vosaltres no ens hagueu informat de l'hospitalització i atenció mèdica que heu fet amb aquest líder del Front Polisario pel coronavirus, i com a tal ordenem l'apertura de portes perquè la gent pugui sortir cap a Ceuta com a acte de desgreuge del que ens heu fet. Seria aquesta la fotografia?
Sí, i no és la primera vegada que passa. És a dir, amb incidents fins i tot molt menors, com per exemple el 2014, quan la Guàrdia Civil intercepta el iot de Mohamed VI a les costes de la Mediterrània, arrel d'això hi va haver com a resposta també una crisi migratòria molt més petita que l'actual, però es va respondre també amb l'arma migratòria. El 2001, just abans de Pere Gil, també arrel de les declaracions de José María Aznar, també criticant el govern del Marroc en relació a l'acord de pesca, també hi va haver una crisi migratòria. És a dir, és una pauta recurrent. El Marroc recorda a través de la immigració que pot, diguem-ne, posar el govern i la societat espanyola entre les cordes, i en aquest cas, especialment, hi ha un element, diguem-ne, encara afegit, que és que venim d'una situació en la qual des del 2019 s'ha intensificat aquesta asfíxia econòmica sobre les dues ciutats autònomes, intentant problematitzar-les no? I perquè saben també que aquí es juga també aquesta carta nacionalista. És a dir, aquí també veiem molts nacionalismes. Avui probablement, i ahir ja ho vam veure, Vox tirarà de nacionalisme i d'espanyolitat, però també tenim un nacionalisme marroquí molt fort, que considera, no, que el Sàhara i que també les ciutats de Ceuta i Melilla formen part del territori del Marroc, quan de formar part del territori del Marroc, de la nació marroquina.
Ara suposo que la principal preocupació del govern d'Espanya és que han entrat 4.000 migrants sense cap tipus de control, i no sé si amb la col·laboració, clar, que hauria de tenir qualsevol estat, és a dir, qualsevol país policialment, com podria ser el Marroc. És a dir, no se sap qui ha entrat, com ha entrat, sí, però qui ha entrat, i per tant ara és aquesta de ser la preocupació, m'interpreto, que ha de tenir el govern de Pedro Sánchez.
I que no vagi a més. És a dir, ens hem de posar una miqueta a posar-ho en el seu context, eh? Dos ciutats, a més, enclavades, uns 80.000 habitants, en el cas de Ceuta, estem parlant d'una entrada de 8.000 persones, de 6.000 persones, seria l'equivalent.
Per tant, més d'un 10%.
Estem dient com si a Catalunya aquesta nit haguessin entrat 600.000 persones. Per situar-nos, no? Diguem-ne, de la magnitud, amb una ciutat petita, enclavada, com pugui ser la ciutat de Ceuta, una ciutat, a més, que ho ha passat molt, molt malament, també amb tota la crisi del Covid, tant per l'asfíxia econòmica, és una ciutat que, per la seva posició geogràfica, també viu del comerç transfronterer. Marroc havia endurit tot el tema del comerç transfronterer, però, evidentment, amb la Covid i amb el tancament de fronteres, encara ho han passat pitjor. I també ha tingut les dues ciutats autònomes han tingut una situació delicada sanitàriament, sovint molt per sobre, no?, de les dades que teníem a la península. I, per tant, aquest és un element afegit més, si voleu, però en la conversa quotidiana que es pugui tenir aquests dies a Ceuta, és això també suposa un risc, no?, a nivell de salut. És una derivada més, no la més important ni molt més, però perquè entenguem una miqueta el tipus de debat i el tipus de preocupacions que es poden viure en aquests moments a la ciutat autònoma de Ceuta.
Aquí a Europa pot fer alguna cosa?
Europa, clar que pot fer. És a dir, no és el mateix que hi hagi una crisi entre Espanya i Marroc que sigui aquesta una crisi entre tota la Unió Europea i el Marroc. El Marroc ha construït una identitat internacional des de la seva independència com un país que aspira i que a tenir unes relacions intensíssimes amb la Unió Europea. Sovint se'l descriu com el bon alumne, aquell que fa reformes, aquell que té una relació privilegiada, preferent amb la Unió Europea. Jo no crec que al Marroc li interessi d'alguna forma canviar aquesta imatge, aquesta reputació que ha tingut en els cercles de decisió a la Unió Europea i a les institucions per ser, diguem-ne, allò, un creador de problemes, no? un troublemaker. Si els missatges per part de la Unió Europea són contundents, són clars, i sobretot si hi ha una cohesió, que per exemple aquesta cohesió amb la crisi de Perejil que ara estàveu recordant el 2002 no hi va ser, és a dir, França es va posar de perfil i Chirac no va donar suport a Aznar, no? En aquest sentit és molt important veure com els diferents actors, no només les institucions, sinó també els estats membres es puguin posicionar en aquest tema sense escalar-la innecessàriament, perquè també aquí jo crec que el que tots dos poden tenir interès els propers dies és a tirar una miqueta d'aigua al foc, que la cosa no se'ls en vagi. Marroc jo crec que ha deixat clara ben bé la seva posició i la seva capacitat de posar a l'Estat i a la societat espanyola en dificultats. Però sí, evidentment, Espanya sempre ha intentat el que s'anomena aquesta europeïtzació de les seves relacions amb el Marroc, és a dir, que qualsevol risc de conflicte o de crisi amb el Marroc no sigui una crisi purament bilateral, sinó que sigui una crisi entre el Marroc i la Unió Europea. I per això també el Tractat d'Adhesió d'Espanya a l'accés a les comunitats econòmiques europees marca clarament que Ceuta i Melilla són territori de la Unió Europea. I això és una línia argumentativa que, com veiem aquests dies, s'està utilitzant moltíssim.
L'última, perquè així quan puguem anar, ho podem comentar i podem tenir coneixement de causa de tot, i és interessant que gent que en sap com tu ho pugui explicar i ens ho pugui fer entendre de que exactament què està passant. En èpoques preterites això estaria arreglat en una trucada entre el rei emèrit i el rei Hassan II, és a dir, la relació que hi havia abans entre monarques era tan bona que efectivament era com el Festival d'Eurovisió, que deien que si Grècia donava els 12 punts a Espanya perquè la reina d'Espanya era grega. És a dir, això passava amb el tema quan es parlava del Marroc. La relació ara entre monarques no és la mateixa que hi havia anteriorment amb els pares?
Probablement no tingui aquesta intensitat, també són relacions que es creen amb el temps. Però si pensem també en la, no la penúltima, sinó la penúltima crisi també hispano-marroquina, el 2019, també amb arribada important de migrants tant al Mediterrani com a l'Atlàntic, en aquell moment també el rei Felip VI va haver d'intervenir. I amb l'escenari que us deia de la lanxa a les costes de la Mediterrània, també Felip VI va haver d'intervenir i va haver de trucar. El que passa és que en aquest sentit segur que Espanya en algun moment o altre tirarà mà d'això que en diem la diplomàcia de reis, no? I utilitzar el cap de l'Estat perquè faci una última gestió per desencallar la situació. És algo que probablement el Marroc esperarà, i el que passa és que això és com una bala de plata, no? No la pots tirar en qualsevol moment, sinó en el moment en què creus que aquesta gestió per part del cap d'Estat pot ser allò que decanti la balança cap a un acord o cap a una resolució del conflicte. Per tant, segur que en algun moment o altre es demanarà al rei, es demanarà al cap de l'Estat que faci gestions en nom del govern.
Moltes gràcies, Eduard Soler, investigador del CIDO per la Mediterrània, i l'Orient Mitjà. Un plaer novament. Moltes
gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.